Califòrnia és un estat dels Estats Units que té una extensió que equival a unes tres quartes parts del tamany de França. Allà s'elabora quasi el 90% de tot el vi que es fa en el país. La seva tradició vitivinícola es remunta al segle XIX, quan uns missioners espanyols de la missió de San Carlos, fundada prop de Monterrey, van plantar les seves primeres vinyes per produir vi de missa, que és a dir, que era un cultiu molt, molt personalitzat, diríem. Els vins de Califòrnia van entrar a competir en el mercat internacional i el 1976 fins i tot van guanyar els francesos en les categories de negre i blanc. Avui a Califòrnia hi ha 1.200 cellers. Es conreen més d'un centenar de varietats de raïm, entre fins les que trobem algunes d'espanyoles i també de franceses. Manel Colmenero té el negociat dels vins en el nostre programa. Manel, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Com estàs?
Molt bé, gràcies.
Què tal el quilòmetre zero? Doncs
pues bé, un viento en popa tota vela i, bueno, arribi...
Bé, doncs el quilòmetre zero és un centre gastronòmic que s'ha obert no fa gaire aquí a Barcelona, al carrer Pinto Fortuny, en el número 12, i que el que podeu fer des d'aquest quilòmetre zero és documentar-vos sobre rutes per descobrir la gastronomia catalana, tallers de cuina, fer enoturisme a qualsevol punt del territori català. Bé, i no sé si a Califòrnia també podem fer enoturisme.
També
podem fer enoturisme.
Sí. De fet, és la nostra intenció, eh? Vull dir, és una agència de viatges completa. Nosaltres entenem els viatges com un moment d'oci i evidentment penso que tothom que li agradi viatjar i conèixer el món i endinsar-se en el món del vi ha de viatjar per conèixer altres sabors i altres cultures.
1.200 cellers a Califòrnia, que és una tercera part del tamany de França.
Sí, senyora.
Home, França és un país gran, però, però una tercera part. És a dir, que no sé quants cellers deuen haver a França, no
clar,
tinc ni idea.
Però, clar, has de pensar que ells pràcticament sembla que produeixen el 75% o proveixen el 75% del vi que es consumeix als Estats Units.
Bueno, 90%.
O 90%.
90%.
És, la proporció és molt bèstia. I pensa que en els cellers més del 50%, en alguns casos fins i tot el 80%, es ven directament via visita al celler. O sigui, és un cas paradigmàtic i és el cas on tots els cellers es volen emmirallar perquè, clar, és un fenomen d'èxit, no? Vull dir, sobretot per la indústria, perquè home, permet doncs, acostar-se al públic, donar a conèixer els teus productes i, evidentment, explicar per què fas el que fas i com ho fas i de quin moment ho fas i amb quina intencionalitat.
Quan parlem de tants percents, a vegades les estadístiques poden ser una mica confoses, perquè, per exemple, jo sé d'un parell o tres de cellers del Priorat que el 80% de la seva producció l'envien a Estats Units.
Per tant, si
aquests senyors de Califòrnia, aquests 1.200 cellers de Califòrnia, elaboren el 90%, aquest 80% de la producció no té res a veure amb el total...
De la
producció del vi que es fa a Califòrnia.
No.
Vull dir que queda molt lluny una cosa de l'altra.
No, bueno, i Estats Units és un dels països amb un nivell de consum de vi més elevat en aquests moments, vull dir, perquè de fet s'entén el vi com un fet cultural, ja no és només el simple fet de beure vi, i després si t'hi fixes en totes les pel·lícules i sèries de moda, tothom arriba a casa,
es fot
la seva copeta de vi, obre l'ampolla de vi, aquesta d'arròs que tanta por ens fa a nosaltres i que tan pràctica troben els americans, perquè, bueno, el fet un vi que sigui jove, ficar-li un tap de suro
no
o
res,
silicona o d'arròs que no passa absolutament res, no? Doncs allà és, de fet, fins i tot els bars de moda, les discoteques i més, podries prendre una copa de vi com el que fa un gin tònic, no? Aquí no, aquí fem gin tònics i el vi ens el deixem...
Tenim els horaris més delimitats aquí,
bueno,
pel que fa a la beguda, però sí que és cert...
Som animals de costums i jo crec que som... O sigui, a casa ens agrada molt seguir les modes, no?, en general, vull dir que el fenomen del gin tònic també és algo que realment sembla inexplicable, no?
L'altre dia ja m'explicaven que està quedant desbancat pel vermut, eh?
Sí, bueno, clar, és que és com un bon vermut, amb tots els meus respectes, no té res que desmereixer,
eh?
I és igual de combinable amb la Coca-Cola, però...
Jo penso que hi ha moments per tot.
Sí, no, m'ha fet...
I que el vermut és l'hora del vermut i que el gin tònic és... Quan ja no pots més i surts de treballar...
Sí, jo el que crec és que quan es produeixen aquestes modes també és una miqueta... entre cometes, per ignorància del consumidor, no? Vull dir, perquè, o sigui, com que no hem tingut la cultura o no hem tingut la capacitat d'explorar altres coses per nosaltres mateixos, hem perdut el criteri propi i després al final acabem consumint doncs, el que, com qui diu, consumeix tothom, no? I això és una, per mi és una pena, és igual que aquí a Estats Units hi ha un senyor, un tal Robert Parker, que aquest és el senyor que mana pràcticament, o sigui, si els més del priorat es venen més o menys, és perquè un senyor Parker puntua, no? Fa no sé si tasta 10.000 mostres l'any, és una bestiesa, i sembla que és un fenomen fent tastos, no?
A més, treballen amb raïms de tot arreu, no tenen cap mena de complexa.
No, exacte. No, i de fet sempre ells han volgut, sobretot, al mirar-se amb Europa, perquè ells consideren que els vins europeus, sobretot els francesos, eren de més qualitat que els seus, no? I bueno, després, evidentment, tenen una climatologia que ha permès elaborar uns vins realment de molta qualitat. O sigui, de fet, el Pinot Noir a la zona de Russian Valley és espectacular. És un dels millors Pinot Noir que es fan al món. Tot i que tenen la varietat autòctona Zinfandel, que nosaltres, per exemple, quan fem el casino gastronòmic la servim i no a tothom agrada. Però també s'ha de dir que és una varietat diferent, no? A les nostres, i clar, nosaltres tenim els nostres gustos i quan proves un gust diferent t'hi has de fer, i t'has de posar en la pell d'aquest raïm per poder-lo entendre, no?
Ja hem après que la climatologia i la terra té molt a veure amb el resultat.
Totalment.
De l'elaboració del vi, no? Què hem de ressaltar? La seva climatologia, la climatologia de Califòrnia és clau en
és
els
clau,
vins que
és
produeixen?
Clau. Té dos factors, per un costat el clima mediterrani i per l'altre que és un clima mediterrani molt fresc. Vull dir, molta gent no sap que San Francisco és una zona que hi ha boires que gairebé contínuament. Que de fet, jo quan vaig estar a San Francisco, a Monterrey, em va sorprendre veure allà foques, però és que l'aigua és fredíssima. Vull dir, és una foques marines, se'n veuen moltíssimes al costat de Monterrey. I és purament perquè l'ambient és molt fresc. I clar, això és molt bo pel raïm, perquè normalment els contrastos és el que fa que al final un vi sigui molt més aromàtic, que tingui més possibilitat d'agafar més acidès, bueno, té tota una sèrie de propietats que realment fan que els vins siguin molt més, bueno, molt més apreciats per la gent i agafar més la climatologia de la zona, no? No sé, per exemple, Torres ha estat allà i, home, no sé jo si us convido que proveu algun dia el Chardonnay de la Marimar, que és una meravella. O sigui, jo va ser un vi que a mi em va sorprendre molt gratament, no? Perquè, o sigui, era un vi que no et deixava indiferent quan el posaves en boca, ni en nas ni en boca. I això és un vi barato, perquè ja saps que la línia que ha seguit Torres a Califòrnia és agafada molt alt nivell perquè hi ha clients per aquest tipus.
I altres productors espanyols que se n'hagin anat a Califòrnia?
Freixenet, Codorniu tenen, vull dir, de fet és una molt bona zona. Bueno, de fet és Freixenet sempre ha estat un mercat molt bo pel cava català. Tant és així que avui van decidir obrir a bodega pròpia a la zona de Califòrnia i a prop a Mèxic també, perquè també tenien d'abastar...
I el cava que elaboren a Califòrnia és absolutament comparable al que elaboren al Penedès?
Sí, molt semblant.
El que passa, comparable, clar, vull dir igual. De cal...
comparable.
No millor és, ni pitjor, però...
És, exacte, és diferent. És diferent perquè, clar, allà no hi ha ni la xarel·lo, ni la parellada, ni la macabeu. I després, clar, allà s'elaboren normalment amb la Chardonnay, amb la Chablis, o si és un altre tipus de varietats, amb altres condicionants de climatologia i que evidentment fan que siguin totalment diferents. Però bueno, Califòrnia per mi és un... bueno, de fet, no sé si la gent sap que va néixer o bueno, va tenir la seva gran expansió quan es va fer... quan va néixer la sèrie aquesta, el Falcon Crest. De fet, Falcon Crest es crea... Aquesta gent sempre ha estat molt orientada al màrqueting.
No, però les vinyes allà ja hi eren,
Sí, ja hi eren. Sí, ja hi eren, però clar, necessitaven donar-se a conèixer. Aquesta gent no tenien terroir, no podien dir que era la Borgonya, no podien dir que era el Priorat, no era... Yeah. I al final decideixen doncs, començar a apostar per les varietats vinícoles. I són els que posen... o sigui, en comptes de demanar un Napa Valley, doncs demanes un Chardonnay. O demanes un Pinot Noir. I són els que, com qui diu...
O sigui, que el que no tenien els consumidors, en definitiva, era cultura enològica,
no,
bàsicament.
I ells no podien, com qui diu, competir contra marques tan consolidades com eren aquestes, després al final decideixen doncs, apostar per la varietat autòctona i per fer monovarietat.